Bona nit. Avui, creences. Creences amb la Núria Castro Soro, que és la persona amb la qual avui tindrem una conversa distesa, una reflexió serena sobre la trajectòria personal de les seves vivències que han marcat les seves creences. Bona nit, Núria.
Bona nit. I gràcies per convidar-me al programa.
Hem escoltat una mica la música, la sintonia del programa. Com t'has sentit davant d'aquesta música?
Molt bé, en calma. M'imaginava a la vora del mar, escoltant-la amb el fons de la música que fan les onades quan trenquen, i deia, uah, que maco, quina calma, quina pau. I super, super bé, m'has donat aquest impàs, no? de tranquil·litat i de calma.
Perquè, és clar, aquest programa l'estem fent aquí amb un locutori de ràdio, no? Però haguéssim pogut fer, tractant-se del tema que és les creences, amb un altre espai. En quin espai et sentiries còmode amb una conversa d'aquest tipus?
Pues sí, em sentiria a la mar de bé parlant amb tu, amb una platja, amb una cadireta ja quan trenquen les onades, aquesta música si li posem al fons del mar i una begudeta fresca, no? per estar més distesos, hagués estat fantàstic. És una bona conversa en qualsevol puesto, però si s'hagués fet a la vora del mar, per mi hagués sigut fantàstic.
Tens ocasió de parlar de les teves creences amb les persones, amb la gent que et trobes?
No, la veritat és que no és algo que jo faci. Tampoc ningú em pregunta sobre les meves creences. Els meus éssers estimats ja em coneixen i ells sí que saben quines són les meves creences, què penso sobre diferents aspectes de la vida i del món, però en general amb persones més fora de la família o més íntims, no. Ni em pregunten ni és algo que jo expliqui.
Per què? Perquè és un tema tabú, potser?
No, perquè si pensés que fos un tema tabú no estaria aquí parlant.
No, respecte inclús la gent, no pregunten, no mai entren en aquestes temàtiques, perquè la gent considera que és un tema... Ah, això forma part.
Potser sí, no ho sé. Suposo que les persones parlen més de problemes que de creences. Els meus problemes, això, allò, aquí, acá. I de creences, o se les guarden per ells o estan com més amagades. A mi normalment la gent m'explica problemes.
De totes maneres, comparteixes la idea de que tothom, d'alguna forma o altra, té les seves creences?
Estic segura. Estic segura que tothom té les seves creences i ens movem a la vida segons les creences que tenim, tant siguin religioses, com culturals, com socials, com ideològiques. I segons les creences que tenim, pues, actuem i vivim d'una manera o d'una altra. A més, les creences que nosaltres podem fer a la nostra societat, en el nostre petit món, castellà, Catalunya, segur que no són les mateixes creences que estaria fent una persona que visqués a Texas o que visqués a l'Índia. Segur que serien diferents. O sigui que sí, jo considero que tothom té creences i que, a més, es mou dintre del seu món amb aquestes creences.
De totes maneres, tothom ens preguntem pel sofriment, per la felicitat, per la mort, pel més enllà.
Sí. Aquests temes, sobretot el de l'amor, és un tema bastant tabú, és veritat. A la gent no li agrada parlar de l'amor. És com que vivim d'esquena a l'amor. I és curiós perquè és algo que és inevitable i que tindríem que abraçar sense por. Que no vull dir sense tristesa i sense dolor, perquè quan perds un ésser estimat, pues, pateixes aquest dol i aquesta pèrdua. Però l'amor i la vida van de la mà. I segons tinguis una visió de l'amor, sota el meu punt de vista, viuràs la vida d'una manera o d'una altra.
Tindrem ocasió de parlar de la mort una mica més endavant dintre d'aquest horari, no? Però jo voldria una mica remarcar, o per començar una mica i entrar en el tema de les creences, a veure, tots estem, o hem viscut, no fa pas gaire, la societat era, vivíem més en un context oficialment cristià, diguem-ho així, i tothom més o menys, qui més o menys ha viscut una mica més properament o no una mica la visió cristiana de la vida. Tu, el teu referent aquest, és un referent que va, per la teva vida?
Sí, per mi el cristianisme va formar part de la meva vida. És curiós perquè el meu pare era molt cristià, molt catòlic, molt creient, i la meva mare no ho era pas. I jo tenia com les dues balances. El meu pare escoltava i anava a missa de tant en quant. La meva àvia hi anava tots els diumenges, i per mi era algo que convivia amb mi a la meva infantesa i fins i tot a la meva joventut. Jo he tingut èpoques en les quals he cregut en Déu, he renegat d'ell, he tornat a creure, he tornat a renegar. És el meu procés de vida, no? Han passat coses a la meva vida, a pèrdues de persones que estimava, llavors t'enfades, no entens per què, com, i deixes de creure. Després tampoc sé ben bé per què tornes a creure. I jo no sé si li podem dir Déu, o li podem dir energia, o li podem dir... Però crec que hi ha algú més que nosaltres, com éssers humans. Necessito creure-ho.
Per tant, una mica amb això que estàs dient, amb aquest alts i baixos, aquest creure i no creure, en el fons, no sé, pensava, igual havia una flama permanent que estava aquí, que ara més flama, ara mig apagada, un ble que no crema, o que està mig apagat, que fumeja i que torna a revifar-se, però que mai no s'apaga del tot. Poder una mica...
Sí, de fet... No crec que s'hagi apagat mai, perquè quan jo he deixat de creure, també he estat molt enfadada amb aquest Déu, no? O amb aquest ésser superior. I llavors, vulguis o no, a l'enfado també t'uneix a alguna cosa. És a dir, d'alguna manera ha estat apagat o ha estat mirat des de l'enfado més que des de l'amor. Des de l'amor com a amor, no com a muerte. I sí, sí, és cert, segur que jo sempre he tingut aquesta creença més alta o més baixa, no?
Llavors, aquesta, diguem, aquesta creença en Déu, quina imatge t'aportava de Déu?
A mi la imatge de Déu és com una calma, com agrair, com no sentir-me sola. Per mi és important imaginar que no estem sols, és a dir, que hi ha algú més gran, no que ens guia, però sí que ens acompanya, no? O que algú...
Per tant, és una presència, potser?
És com una energia, per mi és una energia que podem cultivar, no? Cap al bé o cap a lo negatiu. Fins i tot quan tenim dies dolents o èpoques dolentes, no? En recordar-nos d'agrair. Això és el que a mi m'apropa a Déu, a l'energia, a com li vulguis dir. És a dir, ser agraït, ser amorós, encara que tinguem un mal dia o una mala època. Per això quan hi ha hagut èpoques en les quals jo no he cregut o he estat molt enfadada amb aquest Déu, pues, d'alguna manera, no? També estava enganxada, com tu bé m'has fet veure, perquè si estic enfadada també estic amb ell, encara que sigui l'altra cara de la moneda. I per mi, si em preguntes com és Déu, jo et diria que és algo que sempre està amb nosaltres, és com l'aire, no? Que no es veu, però sabem que està.
Perquè, clar, tu actualment avui et dediques... en part, una mica a ajudar els altres amb la teva feina, no? deixa de ser una ajuda als altres. Com arribes fins aquí amb aquesta, jo em surt la paraula difícil, el coach, no?
Com arribo a ser coach o terapeuta emocional, si és per tu més fàcil? Doncs mira, la vida m'hi porta. Jo tinc una empresa, sóc empresària, fa 30 anys que funciona, però hi ha un moment d'aquests en els quals jo m'enfado amb el món i amb la vida, en què la vida em dona un cop molt fort, tinc una sèrie de problemes personals importants i em quedo bloquejada. Em quedo bloquejada i no sé cap on anar, ni com, ni de quina manera. I solventar els meus problemes, treballar els meus problemes, conèixer persones que ajuden altres persones, em va fer arribar on estic avui en dia, no? Que és, com bé has dit, de coach emocional o de terapeuta emocional. Ensenyant a les persones a canviar creences limitants, a superar pors, a superar conflictes emocionals, a superar dolor i tot això. I suposo que jo arribo per... Suposo no, jo arribo per la meva experiència personal, per també tenir que superar molts entrebancs a la meva vida i ajudar els altres m'ajuda molt a mi.
Però això no és únicament una qüestió filosòfica, vull dir, respon a un món... un món d'unes certes conviccions personals, no? Quan tu intentes ajudar els altres des d'aquestes vessants.
Sí, la meva convicció és que totes les persones estem en continu creixement i aprenentatge. I igual que vas aprendre anglès, o igual que entrenes els teus músculs al gimnàs, també pots entrenar, no?, les teves creences, les teves pors, i superar-te i fer-te una millor versió, no?, de tu mateix. I sí, sí, ve una mica per aquestes conviccions, sempre des del respecte a la persona que ve a veure'm i des de les ganes que aquesta persona vulgui superar coses o començar un nou camí, no?, i deixar-se acompanyar.
Però seguint una mica amb el teu procés, això suposa... A veure, en algun moment, davant d'unes situacions determinades, tens necessitat com d'un canvi.
Sí. Sí, jo era una persona molt rígida, amb un món, per mi, complicat, perquè... jo tenia i tinc una empresa que es dedica a les arts gràfiques, però fa 20 anys ens movíem dintre els concessionaris de cotxes i tal, i jo m'havia trobat moltes vegades en què, clar, en aquest món sempre hi havia homes, gerents o caps de taller i tal, i era complicat de vegades arribar-hi, no? o fins i tot quan anaves a veure algú important, algun grup gran, no diré noms, jo m'havia trobat en el punt de dir, bueno, pues ahora que venga tu jefe y acabas de cerrar el trato. I deia, bueno, el jefe soy yo, no? I era un món molt competitiu, molt rígid, molt difícil, una persona jove, dona i tot això, i era durillo. Però alhora m'agradava molt. Era algú que a mi em cridava l'atenció, aconseguir bons contractes, bones carteres de clients, em cridava molt l'atenció. Però va haver-hi un moment que allò no em va anar bé, em va parar, la vida em va parar, no? Vaig ser mare i eren masses coses, poder, massa estrès, massa... Això li diuen fer un trencament, un crash, no? I jo em vaig trencar, no semblava que no era la vida que...
Per tant, aquí, en el fons, hi ha una pregunta sobre el sentit, no?
El sentit de la vida. Per mi el sentit de la vida ha canviat al llarg de la meva vida. Primer era pues això, fer bons contractes, guanyar diners, tenir prestigi, i després resulta que el sentit de la vida pues, és algo molt diferent al que tinc ara, és acompanyar les persones, donar-los un cop de mà, ajudar-les a solventar les seves pors, sobretot les seves creences que els limiten i els tenen lligats, no? I sí, el sentit de la vida, pues això, és justament un canvi important en el meu cas. I si és un canvi important en el meu cas, hi ha persones que també es poden trobar com jo. I igual que jo vaig tenir una persona que em va donar un cop de mà i em va introduir en aquest món del coaching, de la teràpia i tot això, pues per què no? Jo puc ajudar altres persones, no?
Però aquesta nova orientació, que de la qual comentes, no s'improvisa.
No. O sí, no ho sé. No entenc aquesta pregunta.
Sí, o sigui, tu de manera veus que has de fer un canvi, diguem, en la teva vida, ajudar uns altres amb un seguit d'aspectes, i llavors dius, bueno, però aquest canvi, aquest poder ajudar, com s'exerceix, com es treballa, com es cuida, com...
Bueno, clar, per arribar a ajudar les persones, jo no tinc uns estudis reglats, jo no soc psicòloga, però m'he estat formant amb diferents centres privats, centres especialistes en teràpia breu, he estat formada també amb llenguatge, amb hipnosi ericksoniana, amb PNL, amb bueno, un seguit de cursos i de màsters i de tallers que bueno, que això no, jo crec que una vegada es comença ja no ho deixes de fer mai. Jo vaig començar el 2012 a estudiar, a créixer, i estem al 2023 i encara hi soc, encara estic allà formant-me, i és una formació contínua perquè tots estem en moviment i tots tenim que estar contínuament treballant-nos.
De totes maneres, això deu tenir com una doble perspectiva, no? Per una banda, és tot una reflexió, un treball per poder ajudar els altres, però alhora haver-hi per ajudar-se un mateix.
Tal qual. Jo sempre ho dic, ajudar-vos m'ajuda. És una mica egoista, si vols pensar d'alguna manera, no? Perquè ajudo als altres, però alhora també m'estic ajudant a mi. Veure com una persona supera una por, pot sortir al carrer sense, m'ho invento, o poso exemples, sense tenir por als gossos, i pot fer una vida normal, o pot tornar a gaudir d'un berenar amb un camp, o al Puig de la Creu, o a algun lloc així, no té preu. Quan tu ajudes una persona que pugui tornar a fer una vida normal, és que això no té preu, no? O quan l'ajudes o l'acompanyes en la pèrdua d'un ésser estimat, i és que no es paga amb diners, és algo molt, molt, molt meu, no? Poder fer-ho, és que és molt bonic, molt bonic.
Nosaltres farem una primera pausa en el nostre programa d'avui, en la nostra conversa, per escoltar la primera de les músiques, cançons que tu has escollit. Yeah. Bé, acabem d'escoltar la primera de les músiques. Quina has escollit, aquesta música?
He escollit un tema de V40. Bueno, està versionat per V40. Em sembla que la primera persona que la va cantar va ser Elvis. És una cançó així una mica, per mi, romàntica, perquè és una cançó que em lliga a la meva parella. És la nostra cançó. I parla d'això, d'una persona que estima a l'altra.
Per tant, d'alguna forma, l'estimació, el romanticisme, ens porta també al món de les creences.
Sí, sí, sí. Una de les meves creences, un dels pilars sobre les meves creences és que a la vida sí o sí ha d'haver-hi amor, ha d'haver-hi estimació. Si no tenim amor, no tenim res.
Però aquesta paraula amor no és una paraula que ens l'hem, no sé, l'hem maltractada, per dir-ho així?
Li hem demanat massa. Li hem demanat massa a l'amor. I potser per això tens aquest punt de vista, no?, de que l'hem maltractat. Jo crec que és imprescindible. No m'imagino una vida sense estimació i sense amor als altres.
Bé, segueixo amb la idea de que possiblement, sí, és cert això que dius, val? És la teva forma de veure les coses, però és clar, una mica, avui tothom parla d'amor, tothom parla d'estimació, i més aviat a vegades la sensació que és com quelcom fugisser, no? És l'amor espontani, el moment, l'amor del moment, l'amor que no té continuïtat, l'amor.
Jo no el veig així. Per mi l'amor és algo molt gran, és algo que pot fer moure persones d'una punta a l'altra del món, és capaç de donar, allò de compartir un tros de pa, si vols dir, o de compartir un somriure. Per mi l'amor, tal com jo el visc, no? No és algo que ara lo tengo jo, o ara no. L'estimació ha d'estar sempre, i fins i tot quan deixes una parella o alguna cosa així, ha de continuar aquesta estimació, no? Amor, respecte. Respecte vers els altres i vers a un mateix.
Bé, continuem amb les nostres, amb aquesta conversa entorn de les creences. Perquè, és clar, diguem així, la vida ens porta a situacions molt diverses de sofriment. Com tu entomes el sofriment?
Hi ha una frase molt famosa que diu: el dolor no és opcional, el dolor no se puede, no sé ben bé com és, però és el dolor no se puede evitar, el sufrimiento es opcional, no? Bueno, pues si parlem de dolor físic o de sofriment físic, bueno, per sort o per desgràcia jo no he tingut mai una malaltia on tingui un sofriment físic més lluny d'unes agulletes que puguis tenir en un gimnàs. I si parlem del sofriment o del dolor emocional, no? La pèrdua d'una persona, que et trenquin el cor o alguna cosa així, Pues imagino que el porto com tothom, dintre de les diferents etapes que es poden tenir d'enfadar-te amb la vida, de no entendre el per què, i després de fer una mica...
Però llavors, davant de, diguem, d'aquesta situació, d'aquest enfadar-se en la vida, d'aquest tenir, poder, experiències d'un cert fracàs amb algunes coses, com, quina és la teva actitud, la teva reacció davant d'això?
Pues permetre'm sentir el que en aquell moment sento, és a dir, aquesta emoció. Podria recordar quan el meu pare va morir de Covid, no? Pues em vaig enfadar molt, em vaig sentir molt impotent, em vaig trencar, però després la vida em va fer recuperar, no? Tinc una mare, tinc uns germans, tinc una filla, tinc un marit, en els quals em van fer pinya, i això em refereixo, no? Aquest amor de dir, bueno, és que hem de tirar endavant i hem de fer, no? O quan algú no surt tan bé com puc desitjar a la feina o el que sigui, són sofriments totalment diferents, però és com que m'ho deixo transitar i aprendre d'aquesta situació. Sempre trobar aquell punt d'aprenentatge, aquell punt de què puc fer, sostenir el que puc fer i deixar el que no puc canviar, no? El que no depèn de mi.
Perquè a vegades, amb la vida, hi ha moments, hi ha situacions, hi ha etapes en què potser la vida ens pesa.
Sí. Sí, de vegades la vida pesa molt. Sobretot quan sembla que tens una mala època, no? O que tots els problemes venen de cop. És com que, pues això, tens un problema a la feina, un problema no sé qui, t'emprenyes amb la teva filla i tal, i és com, buah, com costa tirar endavant. Però si tira, no? Quin és el motor que ens fa tirar?
Això és el que pregunto.
El meu motor torna a ser el mateix, no? L'amor propi, l'estimació i l'agrair. Per molt, molt, molt dolent que sigui el dia, jo no vaig a dormir si no tinc res a agrair.
Per tant, aquí podríem parlar d'interioritat, d'espiritualitat, d'una certa religiositat.
Sí, sí. Podríem parlar d'una connexió amb algo més gran, no? Amb una religiositat, com tu bé dius, no centrada, jo no em considero una persona cristiana, de la fe cristiana, però sí em considero una persona que forma part de... Necessito saber que hi ha algú més gran que nosaltres, no? Que ens ajuda, sí, a mi m'ajuda, no? Donar les gràcies, m'ajuda a creure en que la gent... En què la gent, és que no voldria dir la paraula bona, no? Però que formem part d'algú més gran i bonic, no tan negre i tan fosc com ens ho estan fent creure ara.
De totes maneres, veient una mica la realitat del món actual, aquesta idea de, no sé si dir-ne, de fraternitat, d'humanitat, de tots els humans... No se'ns fa una mica dubtosa, tot plegat?
Bueno, ens aboquen a que ens allunyem els uns dels altres, no? De moltes maneres. Fins i tot la tecnologia ens fa allunyar. A vegades passes per un banc i estan els joves, cadascú amb el seu mòbil, i estan més pendents del mòbil que de la conversa que poden tenir amb el del costat, no? Ens estan fent... ser molt individuals, molt poc socials, però no anem bé. Som éssers socials i ens tenim que relacionar. I és imprescindible que ho aprenguem a fer si ho hem oblidat. La meva àvia, quan era jove, a la caiguda cap al tard, seia al carrer, no?, amb les veïnes, i xerraven del seu dia a dia. Aquestes coses s'estan perdent i s'estan posant pantalles pel mig i ens estan fent enfrontar els uns als altres, política, religió, diners per moltes històries. I
per tant, podríem dir que la Núria lluita contra les pantalles.
Mira, avui he vingut sense mòbil. S'ha quedat sense bateria i he vingut sense mòbil.
Però segur que el fa servir.
Molt, molt, mare de Déu. Sí, 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 sí. Però de tant en quant també em va bé, doncs, això, sí, desconnectar-lo, perquè sí que tinc una vida social també dintre del mòbil important, però intento que quan estic amb la família, estic amb la família, deixo el mòbil de banda, o quan estic amb uns amics, estic amb uns amics i deixo el mòbil de banda, perquè el meu mòbil no para.
A veure, perquè abans m'has parlat de que hi ha un moment en el qual te n'adones que, diguem, no sé si dir-ne aquella ambició del moment per tenir grans contractes, grans empreses, tot plegat, això, dius, això per aquí no va, i et canvia la vida, no? I suposo que això t'ha donat una altra manera de fer i de viure la vida. A quines coses destacaries com importants amb aquest canvi?
Per mi és molt important, avui en dia, la família. És que per mi és superimportant poder passar temps amb la meva família, estar aprenent alguna cosa amb un amic o amb una amiga. Aquests canvis són molt importants. Abans no m'importava estar fora dies i dies per viatges de feina i tal, i ara, si em dones a escollir, doncs m'estimo més prendre alguna cosa amb el meu marit o els meus germans o la meva filla que no anar-me'n a les ximbambes a firmar un contracte. Aquest jo crec que és el canvi més important.
Anant una mica més enllà, com et situes davant de la mort? Però no del tema de la mort, eh? De la teva mort personal. Mm. És a dir, avui sóc, demà no hi sóc. És una qüestió que et planteges?
Sí, és una cosa que dintre dels meus estudis pues hem treballat i he treballat força. Llavors he tingut que pensar molt en la meva mort i fins i tot en la mort dels meus éssers estimats. I és algo que em plantejo i que amb la qual he reflexionat molt. De fet, penso que segons et plantegis la mort, et planteges la vida, no? És a dir, estamos de paso. I és important saber-ho per intentar, no? Dir, bueno, jo quan em mori, què quedarà aquí? Què és el que jo deixaré a la meva vida? Què hauré pogut fer per millorar una miqueta el meu entorn? El meu entorn més proper, clar, no vamos a ir más lejos, no? I quan et planteges així la mort, de fet és un pas inevitable, no?, i forma part de la vida, pues a mi m'ha ajudat a fer, per exemple, aquest canvi que vaig fer de A a B, per dir-ho d'alguna manera. Em permet estar més tranquil·la referents a segons quines coses que passen, no? I dir, bueno, de vegades dius, bueno, i si em morís demà, què passaria? Pues en realitat ja no passaria res. Ho passaríem malament els meus éssers estimats durant un temps, però la vida seguiria.
De totes maneres, el pensar en la mort no ens fa una mica relativitzar algunes de les activitats, dedicacions que ens estem donant a la vida? O de les pretensions que tenim de la vida?
pensar en l'amor em permet pensar en com vull viure. Pensar en l'amor em permet dir, bueno, pues, això, no? Quin és el llegat que vull deixar? Vull deixar calma, vull deixar estimació, vull deixar somriures. I és important saber que ens morirem. Per mi és molt important saber que potser demà no t'aixeques, pues et fa viure dient t'estimo, agraint, intentant viure amb intensitat, perquè jo no sé quan em moriré, ni com ni de quina manera. Llavors, no és que no em faci por l'amor, clar que em fa por, i tant, no tinc ganes de morir-me, però sí que saber que això passarà em fa plantejar-me la vida i em fa pues, viure pues, amb més ganes. Ei, que pues vinga, va, anem a fer-ho. Vinga, va.
Quan tu mires el teu moment actual de la teva vida i mires tot el que has viscut, d'alguna manera, com vius aquesta memòria del passat, del teu passat?
De vegades penso que he viscut dues vides.
Sobretot per allò que deixes, no? Perquè, esclar, sí. Un pel camí va deixant moltes coses i sí, m'ha agafat sí, sí. D'altres.
Sí, 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 és com que, uf, quantes coses he vivido, quantes vides he vivido, no? I sí, anem deixant coses, és com aquella metàfora del tren, no? Que anem amb un tren i hi ha persones que van pujant i van baixant, també van pujant i van baixant fets i coses, i hi ha algunes que estan sempre i que no les veiem, el maquinista, els senyors que s'encarreguen de les agulles del tren i tal, i sempre estan. Encara que no les veiem, que no estiguin al nostre costat, però hi són. I hi ha persones que pugen al tren, estan una estona i tornen a baixar, i hi ha persones que estan més temps amb nosaltres i que fins i tot continuen un trajecte més llarg, però considero que sóc una persona afortunada perquè he viscut moltíssimes coses. No em puc queixar de la vida que he portat.
Fem una segona aturada per escoltar la segona de les músiques que has escollit. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't.
Started to cry, but then remembered I
Bé, estem escoltant la segona de les músiques que ens ha escollit la Núria pel programa d'avui, Creences. Quines músiques ha escollit i per què?
Aquesta és de la Miley Cyrus, no? Està molt de moda. Parla d'un desamor i que ella ara ja es pot enviar sola les flors i tot això, no? És com ara me voy a querer jo a mi misma i una mica és això, no? Si jo m'estimo a mi mateixa, podré estimar els altres, no? I podré valorar-me i està molt guai. I a més la Miley Cyrus és una cantant que jo he seguit des de fa molts anys, perquè la meva filla era fan de la Hannah Montana, actual Miley Cyrus, o sigui que quina evolució ha fet aquesta xicota també.
M'has dit que estimant-se un mateix arribo a ser capaç d'estimar els altres.
Sí, perquè si tu no t'estimes, com pots donar amor, no? Si no tienes de esto, ¿cómo lo vas a dar? És important estimar-te tu per poder estimar els altres. És una mica com quan vas a l'avió, no? Que et donen les instruccions i et diuen si passa algo, póngase usted primero la mascareta d'oxigen i després socorre a los otros, porque si no, no haces nada, no?
Però aquest, a vegades, estimar-se un mateix no és molt semblant al jo.
No, això no és estimar-se un mateix, això és ser una mica... per mi això no és estimar-se un mateix jo. Al contrari, això és com estimar, fer créixer l'ego, no la teva ànima, no? Este famoso ego, l'ego i l'alma. Pues és com jo, és alimentar un ego que lluny d'estimació el que et fa és un forat gran. Estimar-se un mateix és valorar-se amb totes les coses bones que tinc o que tenim i totes les aspectes de millora que tenim. Abraçar tot el que som.
Fins i tot acceptar les pròpies ignoràncies.
Per suposat. Si jo no accepto les meves ignoràncies, com podré tenir ganes d'aprendre coses noves? Tinc que acceptar que sóc molt ignorant per continuar buscant coneixement, buscant maneres de fer, maneres de viure. Per suposat, jo crec que quan més aprenem, més ens donem compte de lo ignorants que arribem a ser.
Has tingut moments o vivències que tinguin, no sé, una especial intensitat, però a nivell interior?
No sé a què et refereixes, Janet.
Bueno, no parlaríem de la mística, perquè això ja és pels místics, no? Però moments d'una intensitat, de sentir-se interiorment molt ple, molt feliç, molt intens, molt transportat. No sé si m'explico.
Crec que t'estic entenent i et diria que sí. Però si m'he sentit així, no ha sigut per grans coses que m'han passat. Justament, al mi m'he sentit molt, molt, molt bé, molt transportada. Un dia amb un somriure, parlant amb gent que estimo, després d'estar amb la meva filla, el dia més ple que jo he tingut, més gran, és quan vaig donar llum i vaig veure la cara de la meva filla. Allà jo em vaig transportar, va ser algo superior. Aquell somriure, aquella mirada que ens van fer només néixer i dius, puà.
Abans parlaves d'experimentar una presència més enllà de tu mateixa. Són moments poder com aquests que dius, et sents com transportada a dir, ho has dit diverses vegades avui, gràcies, no? Com una connexió amb aquesta presència, no sé com dir-la, misteri o com vulguem dir, no?
Sí, però en aquest cas, quan jo dono les gràcies i dius, no és que sigui una plenitud com jo me la imagino, no? De que et desborda una emoció, no? O alguna cosa més gran que nosaltres. aquesta presència o allò que és més gran que nosaltres, sí que ho he viscut. És que em venen moments, no? Però m'estimo més reservar-me'ls.
Abans em parlaves, o almenys a mi m'ha semblat que deies que sí, que tenies moments com de necessitat o d'expressar pregària, d'alguna manera, de mostrar una pregària.
De demanar ajuda, vols dir?
Bueno, o... cadascú...
Bueno, jo rezo cada nit un Pare Nostre. Actualment ho faig, ja t'he dit abans que han hagut èpoques que sí, èpoques que no, èpoques que sí, èpoques que no. I després d'això és quan jo dono les gràcies a les coses que m'han succeït en el dia a dia. I a mi em fa bé resar, m'ajuda. Suposo que això és el que em connecta amb allò més gran.
M'has estalviat la pregunta perquè anava a fer si utilitzaves alguna pregària en preferència, però ja me l'has dit, ja me l'has respost.
Sí,
no.
Sí, el Pare Nostre.
Que no ho sabia, no? A veure, però en el món hem de viure amb la bondat i la maldat.
Mm-hmm.
Com vius tu aquesta experiència, diguem, ambivalent del nostre món?
Pues, com es pot viure això, no? Pues, intentant, mira el que et diria, ballant amb les dues coses, no? Intento fomentar i posar llum més amb les coses bones que em passen, i la maldat també existeix, clar que sí que existeix. Hi ha persones dolentes. Intento allunyar-me d'elles. Intento fugir de la maldat, no? No m'agrada gens ni mica.
Però llavors aquell concepte, per altra banda, cristià, d'amor als enemics, d'amor a tothom...
Jo no els hi desitjo cap mal, però si puc estar lluny, millor que a prop.
Fem, encara que sigui un moment, escoltar la tercera de les músiques que has escollit. Núria, et toca a tu aquesta música.
Vinga, viva la vida, Coldplay, no? Ara ha estat per aquí, Barcelona. Quin exitazo aquest grup. Marxeta, bon rotllo. I mira que la lletra, l'altre dia que l'estava observant, dic, té la marinera, no? No té molt a veure amb el que jo imaginava. I, bueno, he decidit que sí, que un canto, no?, a la vida, a l'alegria.
Tens algun llibre o alguna pel·lícula de com de referència? Que dius, mira, aquest llibre és un referent per la meva vida, o aquesta pel·lícula sempre m'ha impactat, amb referència una mica a les pròpies creences, eh? Perquè de pel·lícules n'hi ha moltes.
Et podria dir dos llibres, un que m'ha acompanyat sempre i que m'ha agradat sempre, que és El petit príncep. És un llibre de capçalera. I després hi ha un altre llibre que parla molt sobre la filosofia estoica, que es diu Invicto, de Marcos Vázquez, un noi jove, bueno, de la nostra època, que també és un llibre per reflexionar i per tenir-lo de capçalera de tant en quant. No cal que comencis per la pàgina 1 i acabis per la 100, sinó obres així i sempre tens alguna frase o alguna cosa que et fa pensar. I són dos llibres que a mi m'agraden molt.
I alguna pel·lícula que digués, mira, això m'ha impactat i m'agrada veure-la i tornar-la a veure, si cal.
No sabria dir-te una pel·lícula. La veritat és que no sabria dir-te ara mateix una pel·lícula que jo torni a veure una i una altra i una altra vegada. Segur que n'hi ha, però ara mateix no hi caic. M'agrada més llegir, molt més llegir.
Davant de les guerres que tenim en el nostre món, davant d'aquests conflictes que tenim, davant de tants interessos, com et situes des de la teva, com a persona, no?
Pues em fa pena, em fa tristor, no?, veure que hi ha gent que està patint en el món, però també respecto allò que estan vivint i que estan patint. És una mica estrany, no sé com explicar-t'ho, és a dir, és el que els està tocant i és allò que els ha donat la vida, no? I és fotut. A mi no m'agradaria estar en el seu lloc per res del món. Però respecto al seu dolor i la seva situació en aquell conflicte. No puc fer res.
La vida una mica s'assembla com viure a la intempèrie?
De vegades sí. De vegades sí.
En quines situacions se n'adona que dius, ostres, és que això és viure sota el pont?
Pues jo crec que tots ho hem viscut ara fa poc, no?, amb la famosa pandèmia. No volia parlar, però ja ens van deixar una mica a la intempèrie. Sí, el dia que estàvem fent el cap d'any prenent el raïm, ens haguessin dit el que ens passaria 3 mesos més tard, no ens ho haguéssim cregut mai, no? I aquells primers moments, aquells primers dies i tal, per mi va ser viure a la intempèrie, o sigui...
Doncs molt bé, Núria, fins aquí el Creences d'avui amb la Núria Castro Soro, una conversa distesa que ens ha permès reflexionar sobre la vida, sobre la mort, sobre Déu, sobre la felicitat. Bona nit i moltes gràcies.
Gràcies a tu, bona nit.